L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, filosofia de l'amistat. Diu la filòsofa Marina Garcés: reivindico les amistats defectuoses, menys elitistes, fins i tot les amistats que tenen graus de dependència. Tal com explica el llibre La passió dels estranys, que presentem avui a l'ofici de viure, el temps de l'amistat és el temps d'una vida, com ja sabien els textos més antics. Però no perquè els amics durin tota la vida, sinó perquè les seves presències i les seves absències fan i desfan el temps que hem viscut i el que ens queda per viure. L'amistat no és un projecte ni una moda. Què és un amic, doncs? Ella mateixa, la Marina Garcés, diu que no s'oposa a la frase d'Aristòtil que defensa l'amistat com una cosa tan bona que ningú no voldria viure sense amics, però que la idealització que se'n fa li grinyola, que no sap si és un senyal de sospita o d'enveja. Entre altres coses, es demana si realment l'amistat no obliga a res. I és que l'amistat, tots ho sabem, té moments de tot, pròxims i llunyans, agradables i no tan fantàstics com de vegades ens fan creure. Ella mateixa escriu en el seu llibre: l'amistat se situa en un llindar indecís entre el que és social i el que és íntim, entre el normatiu i l'insubordinat, entre el que podem preveure i el que resulta inexplicable, entre l'acceptable i el temible. I és que en aquest tema tot balla sobre la corda fluixa. Continua una de les nostres convidades d'avui dient, la Marina Garcés, que ens acompanyarà juntament amb Núria Gibert, que és molt fàcil i molt difícil parlar de l'amistat, que és molt fàcil i molt difícil saber qui són els nostres amics i molt fàcil i molt difícil perdre'ls. És molt fàcil, diu, i molt difícil retrobar-los. Marina Garcés, ben retrobada, benvinguda. Gràcies.
Hola.
Per ser l'ofici de viure.
Hola, què tal?
Presentant La passió dels estranys. Bé, ja fa gairebé un any que l'està presentant,
Sí, i acompanyant arreu, i compartint.
Arreu de Catalunya.
Que és el que agraeixen els llibres.
I la Núria Gibert, benvinguda, Núria.
Hola, Gaspar, gràcies.
Psicòloga, amiga del programa. I el primer que ens sobta, Marina, del teu plantejament és aquest qüestionar-te com a filòsofa tot el que s'ha dit al llarg de la història sobre l'amistat. Més aviat, més que tot el que s'ha dit, el to amb què s'ha dit, no? Aquest consens que hi ha hagut al voltant de l'amistat com si fos un bé suprem. I dius que no hi ha hagut discussió sobre això filosòfica.
Sí, és molt curiós. Clar, jo m'he dedicat a la filosofia des de que a COU vaig estudiar Història de la Filosofia i ja immediatament em vaig ficar a la carrera. Els textos sobre l'amistat en la tradició filosòfica occidental, almenys, són molt nombrosos i molt seguits, des d'Aristòtil, Ciceró, Montaigne, etc. A més, són un tòpic, no? Un tòpic en el sentit que és un lloc de discurs i alhora és un tòpic que genera tòpics, o sigui, maneres molt tòpiques de referir-nos a l'amistat, això, que és una, no?, que és molt virtuosa, que és una cosa bona, que ens fa bons, que etc, etc, etc. I quan ara hi vaig tornar a visitar-ho amb uns ulls nous, a dir, bueno, en realitat, què m'ha estat dient de l'amistat a través de tots aquests textos? Em vaig adonar que tenien una funció molt d'idealització, no tant dels amics o les amigues, que això ens passa amb moltes persones, els idealitzem quan els coneixem o ens agraden molt, no sé, sinó del valor mateix de l'amistat. És a dir, és un valor que al llarg de la història ha estat molt idealitzat, només en diem coses bones. Jo crec que si ara féssim l'exercici de dir, fem una llista de coses dolentes, no dels nostres amics, que en trobarem segur, sinó de l'amistat, amistat com a fet, com a relació, no en sabríem dir. I potser és que no en té, no ho sé, però la qüestió és per què li hem atribuït tantes virtuts, per què no n'hem fet mai cap crítica com si l'hem fet d'altres vincles, la família, les relacions amoroses, fins i tot la relació pares i fills, les maternitats. Per exemple, ara està molt qüestionada la maternitat com una cosa només bona, però l'amistat no ho hem fet mai. Aleshores, jo no és que vulgui fer-ho, sinó que interrogo una mica d'on ve tot aquest ideari, d'on ve aquest ideal, quines conseqüències a vegades de frustració també té, perquè clar, si és tan bona, no?, qualsevol, a vegades en el concret de la vida pensem, ostres, doncs jo això no ho tinc, no? Les meves amistats no són tan ideals, o per què està tan lluny el que vivim del que pensem. I aquí és on entro en el llibre, doncs, obrint aquesta escletxa on poder fer preguntes.
Sí. Des del punt de vista de... Com a psicòloga, m'imagino, Núria, que tu, que l'amistat l'has reivindicat des de fa molt de temps, no? I probablement, entre cometes, la receptes a alguns pacients. Tenir una bona xarxa, tenir una bona xarxa d'amistats.
Sí, exacte. Tenir xarxes i tenir vida social... Això és indubtable que és molt beneficiós per l'ànima humana, no? El que passa és que, és veritat que a teràpia moltes vegades em trobo una mica aquesta frustració de la que parlava ara la Marina, de no tenir com aquella amistat tan ideal, no? Moltes persones m'han interrogat sobre l'amistat, això de l'amiga íntima, no? Que és, jo no tinc una amiga íntima, jo no tinc un amic molt proper, jo conec a moltes persones. Llavors, aquest qüestionament de no tenir una amistat molt, molt, molt profunda, sembla que ja desvirtui tota la resta de relacions que potser no són tan, tan profundes, però per aquella persona també són importants.
No, a més, tu et deus haver trobat amb un fenomen que també comenta la Marina en el seu llibre, a partir de l'esclat de les xarxes socials i de Facebook, que en el seu dia em va dir que podíem tenir centenars o milers d'amics. Això també deu provocar frustració, per l'altra banda.
I tant, molta frustració, perquè sents com que hi ha moltes persones al teu voltant, però que potser amb poques hi pots tenir, o amb cap de les que es vehiculen a través de les xarxes socials digitals, és realment una relació humana, no? És més aviat una relació molt interessada la majoria de vegades, no?
M'imagino que com a filòsofa un dels reptes, Marina, devia ser definir què és amistat i què no ho és.
Sí, sí, el que passa que per mi les definicions, i aquí podríem discutir molt de què és definir una paraula o un terme, no es basen tant en què deixa dins i què deixa fora, perquè trobo que és un concepte de definició molt excloent, i és el que s'ha fet servir sovint al llarg de la història del pensament. Amics són només aquells que... I aleshores cadascú posa la seva llista, no?, que hauria de complir una definició d'amistat, i tota la resta queda fora. Jo penso que amistat té a veure, i a partir d'aquí cadascú ha de completar la definició amb el que he posat en el títol, amb una passió, és a dir, amb alguna cosa que ens vincula i ens transforma cap enfora, que se'ns endú, que ens obre cap a algun lloc, i que té a veure amb els estranys. És a dir, estranys no vol dir gent rara, friqui, no, raríssima, sinó que vol dir amb aquelles presències que no venen de casa. Que no venen de casa en el sentit no només domèstic, sinó amb allò que ja, d'alguna manera, portem amb nosaltres quan arribem al món. Tots arribem amb una sèrie de vincles que venen fets, desfets, maltractats, és igual, totes les condicions, però que són els que portem. L'amistat té a veure amb alguna cosa que passa quan creem un vincle afectiu en català, d'afecte, amb alguna persona, mons i relacions que hem d'inventar junts, que d'alguna manera no venien donats. No és la tieta que ja teníem, el germà que ens ha nascut, o l'entorn, el veïnatge, per exemple, no? Podem fer-nos amics dels nostres veïns, però els veïns hi són encara que no ens hi fem amics. En canvi, els amics només hi seran si els fem. Per tant, és una invenció que ens atravessa, jo en dic una passió, perquè ens porta cap enfora, i que d'alguna manera fa que elements estranys de les nostres vides, persones que d'alguna manera no tindrien per què ser-hi, els convertim en part importants de les nostres vides. A partir d'aquí, cadascú acaba la definició com vulgui.
A mi m'ha agradat molt del llibre, concretament en el moment en què parles de les relacions d'amistat com a relacions que es descriuen. Quan expliques una relació d'amistat és una narració, i quan expliques un altre tipus de relació, com amorosa, per exemple, es tracta més el vincle, no? I, per tant, en l'amistat hi passen coses. I són com aventures,
exacte,
no? I parles també en un moment del que ens perdem, no?, quan renunciem a aquestes aventures per por a l'estrany, no?
Clar, fixa't que, per exemple, en la literatura infantil i juvenil, que és d'on, i ara deuen ser les sèries i moltes altres coses, un dels imaginaris més comuns que tenim per aprendre l'amistat a través de la cultura són aquestes novel·les d'aventures de colles d'amics, no? La colla dels 5, dels 7 secrets, ara n'hi deu haver moltes altres, aquestes són les meves referències generacionals, però que tenen a veure amb això, no? Amb com, d'alguna manera, aprendre estimar, ser fidel, ser confiable, no? Poder comptar amb els altres, amb persones que no són, com dèiem, els que venen de casa, passa per viure aventures junts. Això és un gènere literari o cinematogràfic, però té molt, al final l'amistat té a veure amb això. Sempre hi ha una aventura, encara que no ens passin coses extraordinàries, perquè té a veure amb, com deies o recollies tu ara, amb inventar algun tipus d'història junts, que una, podrem recordar, i dos, té alguna cosa de descobrir el món amb els altres. No? L'amistat va cap a trobar mons de molts tipus, poden ser imaginaris, poden ser íntims, poden ser fantàstics, poden ser molt quotidians, però que d'alguna manera anirem a descobrir pel fet que hi ha d'altres amb qui ho podem fer.
En canvi, dius que la relació sentimental, amorosa, ja representa que és una aventura en ella mateixa, eh? I de fet, se'n pot dir viure una aventura.
Tenir una aventura, no? Tinc una aventura. No vol dir que sigui amagada o no amagada, sinó del fet mateix de viure doncs, un enamorament i una relació del que en diem amor, que jo penso que són moltes altres coses, però el que encapsulem dins d'una relació amorosa ja en diem tenir una aventura. O sigui, l'aventura és la història mateixa d'estimar, trobar i destrobar, no? Moltes vegades suposem que acabarà en algun tipus de separació o no, bueno, aquesta ja és l'interrogant de qualsevol història d'amor, és l'aventura mateixa. En canvi, amb els amics, l'aventura és allò que vius amb els amics. No, no s'acostuma a explicar, ens vam conèixer aquí i ens vam, no? I la nostra aventura ha estat aquests sentiments. És el que hem viscut junts i el que hem fet junts o el que hem descobert junts.
Quan eres petita t'identificaves amb Tom Sawyer.
A mi m'agradava més el Tom Sawyer, sí, perquè que no, bueno, com dic en el llibre, que no pas la nena de qui s'enamora ell, no? Sempre, que sempre són aquestes figures passives que han de rebre l'atenció del nen. A mi m'agradava aquesta idea ben bé del nen que fuig de casa, del nen que fuig de les escola, aquell gest de Tom Sawyer de treure's les sabates, és a dir, de sortir de l'espai ja organitzat i, no?, on s'espera i se sap tot el que has de fer, ja sigui per part de la família, de l'escola o de qualsevol ordre, i anar a trobar, perquè clar, Tom Sawyer perquè s'escapa de casa, perquè se'n va a trobar el seu amic, el seu Huckleberry Finn, se'n van a trobar els tresors, es troben els dolents, l'indi, l'altre, no?, tots aquests mons que estan a fora de l'ordre que el vol capturar. I aquesta idea d'enfilar-se als arbres, no?, de sortir cap a llocs que d'alguna manera no són els camins traçats, penso que és una imatge molt potent del que és l'amistat i la descoberta de l'amistat.
Què et va passar amb ET, l'extraterrestre?
Bueno, jo crec que això sí que és un trauma generacional que després, a més, arran del llibre, evidentment he constatat que és molt, molt, molt comú i molt estès, sobretot jo penso que aquesta cosa molt, molt d'una època de veure-ho tots al cine una mateixa època, ara la gent veu les coses quan vol a casa, les plataformes, el mòbil, però aquest fenomen no tant de l'emocionalitat, que evidentment hi ha una part de fer plorar la gent en pel·lícules d'aquest tipus, com ET, no?, l'emoció de la separació no entre el nen i l'ésser estrany, però jo crec que, i per això la recullo, perquè si fos només una cosa de fer plorar no té més interès, hi ha algun aprenentatge molt important a la pel·lícula ET. Per començar, això que tornem a la idea de l'estrany, és un extraterrestre, ve de fora, ve de fora del món, en aquest cas literalment, ja no només metafòricament, sinó literalment, cau, no?, d'un lloc que no toca. I, per tant, aquest nen podria tenir por, podria tenir moltes altres coses, no té per què fer-se amic d'aquell bitxo tant, a més que li tenim carinyo, però és horrorós, si te'l mires fredament, està dissenyat per ser molt lleig i molt fastigós, no? I, en canvi, el nen ni qüestiona aquesta presència com a res estrany. És el seu amic, i després, diguéssim, recórrer tota l'aventura d'aquesta amistat és ajudar-lo a marxar, no quedar-se'l, no posseir-lo, no dir seràs el meu nino o el meu animal domèstic o t'humanitzarem, no? També totes aquestes pel·lícules a vegades d'humanitzar l'animal o humanitzar el robot o humanitzar... Aquí no hi ha una captura, no hi ha una humanització, no hi ha una possessió, sinó que l'aventura d'aquesta amistat serà ajudar-lo a tornar a casa. Clar, això és molt impressionant, o sigui, realment és un aprenentatge d'una amistat radical, d'una amistat que no és possessiva, sinó que és, tu has de poder ser qui ets, no? I jo seré el teu amic fins al final.
Sí, faries teves aquestes frases, Núria?
I tant que sí, i a més és que precisament és aquest desig de possessió o de fusió amb l'altre el que causa més patiment realment a les persones després, perquè és impossible. I com que és impossible una fusió total, doncs sempre hi ha com un punt de frustració. Quan hi ha... És el que em trobo, parlo del meu àmbit.
I tant.
que sobretot en l'etapa adolescent, no? En què les relacions d'amistat, segons com, gairebé es converteixen en alguns casos en relacions com de parella, que de vegades és difícil per la pròpia persona diferenciar una cosa de l'altra, no? I aquesta necessitat com de sentir-me fusionat amb l'altre, doncs, causa molt malestar.
Sí, o sigui, veus patiment per aquesta idealització de l'amistat?
Sí. I tant.
També quan
es pateix com un abandonament.
Igual.
Sí, i una gelosia. Gelosia de que ell estigui parlant amb altres noies. I una por que deixi de parlar amb mi, o por que li agradi més aquesta altra nova amiga que ha trobat que no pas jo. I això realment em fa patir, no? Les persones. És com aquest joc. En el llibre també em parla de la proximitat i la distància, no? Entre les persones, com trobar aquesta distància justa amb l'altre, en què no estiguis aïllat, i per tant estiguis obert a conèixer noves persones, i al mateix temps no sentis la necessitat com de ser exactament com l'altre, o de fer-me l'altre meu, no? D'incorporar-lo en mi, a l'altre. Llavors aquest joc no sempre és fàcil de jugar. I moltes vegades pot ser molt dolorós, perquè o pot, segons com, segons el tipus de perfil de cadascú, portar més aviat a un aïllament, perquè ningú m'acaba de cridar prou, no? Aquesta passió no la sento prou fortament com per inclinar-me cap a aquella persona nova, per tant em porta com a un aïllament, que això existeix i jo també m'hi trobo, o bé just el contrari, que si sense l'altre jo no sóc res. Exacte. Per tant, perdre l'altre implica perdre'm a mi. No?
Exacte.
Sí, no sé fins a quin punt l'amistat té un punt d'enamorament. Aquest plantejament també el fa la Marina en el seu llibre.
Sí, jo penso que sí, que molt, i com d'altres. Jo és que penso que l'enamorament és una disposició i una afectació que podem viure respecte a moltes coses, i aquí incloc també llocs, idees, autors, paisatges, és a dir, aquest enamorament com una certa distorsió de la percepció d'allò que estem coneixent, d'allò que estem sentint, d'allò que estem vivint. El que passa que també l'hem capturat només a que enamorament vol dir una determinada atracció sexoafectiva, cap a un món que a més queda capturat en l'imaginari de la parella, el sexe, etc. No? Però enamorament, i tant, i hi ha uns enamoraments entre amics, amigues, grups, també col·lectius, hi ha grups enamorats del fet d'haver-se trobat i d'estar inventant unes maneres d'estar junts, o de portar molts anys doncs fent unes determinades coses. I jo penso que és molt bonic dir-ne enamorament. Per què no? Perquè aquestes dicotomies de en l'amistat només hi pot haver estabilitat, no? Fidelitat, confiança, o sigui, com valors passius. I en l'amor o la parella hi ha tot el que és actiu, tot el que és intens. No és veritat, perquè a més, no és veritat tampoc cap al món de l'amor, ni de la parella, ni de tot això que en diem d'aquestes maneres. Per tant, deixem que es contaminin també, no?, aquestes maneres d'entendre que al final de què estem parlant, de com ens estimem o no els uns als altres. És que no estem parlant de res més.
Què en penses, Marina, quan sents la frase que l'amistat o les amistats són la família que escollim?
És una frase que analitzo en el llibre perquè és molt ambivalent. És a dir, d'entrada és com molt, ah, sí, que guai, no? Ja està, doncs mira, tot els problemes que tenen les famílies, doncs si poguéssim fer-ho amb persones escollides, deixaríem de tenir-los. I aquí està el perill. És mentida, no? És aquesta ficció que podríem tenir famílies no conflictives, famílies on no ens abandonarà ningú perquè ens els hem triat i estan molt ben triats, o no hi haurà maltractament, o sigui que aquesta llibertat d'escollir resoldria tots els problemes que venen del fet de no haver pogut escollir de quina família som part. Primera pregunta, els amics els escollim realment del tot, o alhora els escollim i els trobem? Perquè no els escollim en, diguéssim, l'imaginari Tinder, no? Anem a escollir en un menú de persones qui són els nostres amics, no és veritat. Normalment són persones que hem anat trobant a la vida, que per alguna raó s'han quedat més temps o no al nostre costat, perquè moltes vegades voldríem ser amics de persones que, doncs, que hem conegut en un viatge o que han passat per la nostra vida i no podrem desenvolupar aquella amistat. Per tant, no són del tot escollits, hi ha molt de trobat i de com acollim allò que trobem i aquelles persones que d'alguna manera ens envolten, una. I dos, donar-los la condició de família, em pregunto per què. És a dir, què estem dient, què estem volem dir quan diem que els nostres amics poden esdevenir família? Volem incondicionalitat i alhora estem rebutjant la incondicionalitat de la família, però volem que siguin incondicionals, em cuidaran quan ho necessiti, no em fallaran, cap, però això, però alhora no volem que ho faci aquells que els hi, més o menys, per les estructures socials que tenim, els hi correspondria. Bueno, jo veig molta confusió aquí dins i penso que potser no tot ha de ser tot, no? Perquè si comencem a confondre amics amb família, família amb amics, al final estem volent el millor de cada cosa, però per separat.
Tu quin plantejament fas, Núria, com a psicòloga? D'haver davant pacients o clients que et diuen que ho veuen com la família escollida al grup d'amistats.
Clar, és que això el que passa, el que pot passar, és que busquis en els amics o projectis en els amics coses que potser no et poden donar. No. I llavors també aquí estàs com promovent com relacions ja de dependència, d'unes dependències que potser en l'àmbit familiar són com més intrínseques, potser pel tipus de relacions familiars que tenim, eh? Clar, llavors si això, si amb la família tal com la tenim entesa més tradicionalment no en tenim prou i ho busquem a fora, què estem buscant a fora, no? Potser estem com malmetent coses de fora que potser tenen un altre tipus de naturalesa més, allí, més lleugera, no?
I el que sí que trobo interessant és en les transformacions actuals en les maneres de viure, de, per exemple, de compartir pis, de recursos, temps, cures, és veritat que hem anat descentrant el monopoli que tenia la família sobre totes aquestes qüestions. Només podies viure o a casa dels teus pares o a casa o amb la teva parella o amb els teus fills. Només podies compartir, i encara és molt així, l'economia amb les persones que són de l'àmbit familiar. Amb els amics et pots deixar uns diners o pagar-li el dinar, però no gestiones béns ni recursos junts. La salut, la mort, jo parlo aquí dels funerals, qui ens pot enterrar, qui no. No, els amics sempre queden a l'última fila o a fer el discurs bonic, però no s'ocupen de la mort. Aleshores, potser sí que estem en un moment de transformacions on la família, la parella, etc., s'ha descentrat una mica, no té l'únic monopoli sobre tots aquests fets de la vida i, per tant, els amics hi poden jugar un paper important. Això sí que ho trobo interessant, però no vol dir convertir-los en família. Vol dir que potser assumptes molt importants de la vida que només depenien de qui som respecte als nostres familiars, en aquests moments poden ser àmbits a compartir amb altres persones que estimem d'altres maneres. Llavors s'obren preguntes. No és substituir la família pels amics, és que potser hi ha aspectes importantíssims de les nostres vides que passaran a dependre i a ser compartits per altres persones que no siguin només els familiars.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de l'amistat amb la Marina Garcés i la Núria Gibert. Fa molts anys que parlem de l'amistat a l'Ofici de Viure. Recordem un dels comentaris d'en Ferran Ramon Cortés, expert en comunicació interpersonal.
Jo a l'amistat veig dues coses. Una és, i això comprovat, les amistats que han compartit una profunditat en la comunicació aguanten moltes períodes de temps sense veure's, aguanten moltes coses. Les amistats de petits on ens hem explicat tot, les veus al cap de 20 anys i segueixes en un punt molt, molt maco d'amistat. Per què? Perquè si hi ha hagut profunditat, les bases de l'amistat són molt fortes i funcionen. I després, jo veig les pèrdues d'amistat o amistats que realment tenen caducitat en el sentit de que fem trajectòries diferents i de sobte hi ha un desalineament en els valors. És a dir, les coses que a tu t'interessen a mi ja no m'interessen. I no és que jo sigui millor ni tu pitjor, és que estem en llocs diferents. Llavors sí que aquesta amistat tendeix a difuminar-se molt. Per què? Perquè ja no hi ha sincronia, no ens trobem al mateix lloc. Però és simplement per això. Jo poso un filtre en tot aquest anàlisi de l'amistat, que és, escolta, posa la persona aquí al davant i planteja't, quan estàs amb ella, surts amb energia positiva o amb energia negativa, o surts amb molta o poca energia. Perquè hi ha moltes amistats que sentim, hi ha un carinyo, hi ha una base, hi ha moltes coses, però que objectivament quan has estat amb aquella persona surts fos. Llavors això és un desgast brutal i a més és que et fon per les següents tres trobades, amb qui sigui. Per tant, sí, ens hem de començar a desprendre d'amistats que ens fan mal.
Epicur. No obtenim tanta ajuda de l'ajuda dels amics com de la confiança en la seva ajuda.
Capítol 5, Distàncies íntimes, escriu Marina Garcés. Si es posa amistat més intimitat en un buscador, apareixerà una llista inacabable d'entrades del tipus m'he embolicat amb el meu amic, què faig? Sexe entre amics és una pràctica saludable? Hi ha poques referències, en canvi, a la figura de l'amiga o amic íntims. La intimitat, escrius Marina, ha quedat absorbida per la sexualitat, com si no hi hagués cap altra manera d'arribar a l'interior d'una persona que ficar-s'hi físicament. Una interioritat literal, la dels cossos, substitueix tota relació amb allò més enretirat de cadascú, amb un dins que potser no sabem on és.
Vaig fer la prova de fer aquesta cerca i realment em vaig quedar esgarrifada. Jo estava buscant més aviat referències, doncs, literàries o cinematogràfiques o psicològiques sobre el fet de l'amic o l'amiga íntims, i em vaig trobar amb aquesta llista, no?, de ben bé d'aquest solapament entre intimitat i sexualitat tan literal, tan... I vaig pensar, clar, és ben bé una manifestació. Els algoritmes al final ens porten cap on, no?, les tendències són més fortes d'una pèrdua del sentit de la intimitat com precisament allò que té a veure amb, no?, amb la possibilitat de compartir alguna cosa que no és tant la interioritat literal, sigui sexual o del secret. Per exemple, moltes vegades entenem que un amic íntim és el que li podem explicar els nostres secrets més inconfessables. I jo penso que no és això. Això són dues maneres de reduir la intimitat a una cosa amagada, una cosa que normalment tenim més oculta. I la intimitat, en realitat, és allò que hi ha de més interior en relació amb un altre. És a dir, jo ho dic en el llibre, no hi ha interioritat per un mateix, no hi ha intimitat per un mateix. Jo no sóc íntima si no hi ha algú que em pot veure o algú que em pot entendre o algú que em pot captar o algú que pot anar més enllà d'allò que aparento. On és possible ser alguna cosa més que allò que aparentem, que allò que mostrem, que allò que ensenyem? Ja, bueno, les xarxes ja és el paroxisme, però en realitat tota la vida social està construïda des d'aquí, fins i tot el llenguatge. El llenguatge el fem servir per estar, doncs, en un determinat ordre del discurs amb els altres i sabem com parlar adequadament en un lloc, en un altre, d'una manera, d'una altra. On això es trenca, on això s'obre a algun altre tipus manera d'estar junts, és on apareix allò íntim. I a vegades és un gest, a vegades és allò que diem, és que m'entens sense que calgui dir res. Això és la intimitat. Aquí és on passa allò íntim. No? Allà, aquí és on s'obre aquell punt sec, aquell angle, no?, mort, on som alguna cosa més que allò que està destinat a ser vist. Ostres, i llavors la intimitat es converteix en realitat no en un espai molt petit i molt reduït, sinó en un camp molt ampli de relacions possibles, i el tenim molt desatès, molt desatès.
També la interioritat, de la interioritat se n'ha ocupat molt la religió, no? Uh-huh. Semblava un àmbit únic i exclusiu de la religió.
Sí, de fet, clar, la religió tal com l'entén, no?, tota la tradició cristiana, que a més ve de tota una manera d'entendre el dins i el fora dins la tradició grega, o sigui, ja ve, no?, d'una doble lectura del dins i el fora, de l'ànima i el cos, és molt dualista, no?, és molt oposant què hi ha dins, què hi ha fora, què pertany en l'àmbit d'aquest del sentit i què té a veure amb l'àmbit més de l'exposició. I al final la interioritat és allà on pot aparèixer, doncs, la veritat sigui en termes més filosòfics o la veritat en termes religiosos, vol dir Déu o el sentit últim o el que sigui. Clar, jo penso més en, bé, altres filosofies que parlen de la interioritat com un replec, no?, com un plec, no tant com un dins i un fora.
Tu dius, no com el pinyol de l'alvocat.
Exacte, no? No tenim una cosa dins, que és la meva interioritat. La meva interioritat o la meva intimitat són aquells llocs on em puc replegar o d'alguna manera hi ha alguna cosa plegada que no està només manifestament a la vista, no? Aleshores, de quants replecs estem fets? N'hi ha que són dolorosos, que són els replecs dels traumes, els replecs d'allà on hi ha hagut una cicatriu, però hi ha molts replecs que que són precisament allò que ens dona ombra, allò que ens dona, no?, que ens dona moviment, allò que ens dona un lloc on estar. I aleshores potser no hi ha una sola interioritat, sinó que tenim molts interiors i molts exteriors i moltes maneres de retirar-nos i d'exposar-nos. Com compartim tot això, no? Com fem d'això una cartografia d'una manera de ser que no sigui només el meu jo i el meu món, no? Tornem al dualisme, sinó que siguin realment quants llocs i quants moments podem compartir de manera que no estiguem només o cap enfora o cap endins.
Clar, a les xarxes socials, m'imagino que tu també ho veus a la consulta, Núria, les xarxes socials fa que molta gent comparteixi tots els replecs i més, o ho intenti.
No queda replec.
Exacte, ja no queda replec per les amistats. Tu fas alguna definició, Núria, per la gent que té problemes en aquest sentit, del que és una amistat i del que no ho és?
És que és molt difícil definir-ho perquè cada persona ho viu a la seva manera i cadascú té les seves relacions que sempre seran diferents de les dels altres. Llavors, el problema moltes vegades és quan hi ha com aquest ideal de com ha de ser una relació d'amistat. Aquesta definició, potser, que és el que potser algú busca, és el que perjudica a la persona perquè fa que mai arribi en aquest ideal i llavors no valori o no se n'adoni, no pugui com intentar comprendre quina és la naturalesa de les seves pròpies relacions amb els altres, no? Sempre en la recerca d'una altra cosa que també compleixi el que jo necessiti, no? Aquest jo hipertrofiat que tenim ara i que sembla que sigui com ja no una brújula, sinó com, no sé, com una mena de timó gegant i que em puc atropellar tot, no? A partir d'aquest jo tan gros meu, en el qual s'hi acumulen una sèrie de fantasies, d'idealitzacions, d'imaginacions sobre el que ha de ser l'altre i de com l'altre m'ha d'aportar aquesta frase tan, bueno, per mi horrorosa, de portes o apartes, no? Que es repeteix tant.
Si no l'havia sentit, no la trobo espantosa.
Sí, està
de moda. O portes o apartes, no? Clar, és com tot en benefici.
Fins i tot l'altre dia vaig sentir que al Congrés dels Diputats també es deia.
Estem fatal. Bueno, ara moment així de resgolfar-se.
Clar, és com tot en benefici meu, no? Sí, sí. I fa pensar molt en Epicur. Hi ha una frase que em sembla que la dius en el llibre, que diu l'amistat és, o els amics són útils però no són utilitaris, no? Una cosa així, des del punt de vista aquest epicurià, no? De que ens fan la vida més bonica, no? Poder compartir el món amb les altres persones. Per tant, ens són útils en aquest sentit, no? En aquest acompanyament, clar. Però no són utilitaris.
Clar.
I penso que les xarxes i aquest món tan fabulós que se'ns mostra a través de les xarxes promou molt aquesta idealització i que ens allunya molt de la realitat, perquè llavors te n'adones que en la realitat, parlant en aquests moments d'intimitat que dona l'espai terapèutic, te n'adones que és que els mals de sempre hi continuen sent i són exactament els mateixos. La por a la mort, la por a la soledat, la necessitat de vincular-me, independentment del que hi hagi tant en la xarxa, saps?
Sí. Des d'aquest punt de vista, Marina, el teu llibre no caducarà.
Bueno, jo crec que no, en el sentit que intento anar a buscar aquests moments o aquests nusos més bàsics de les maneres com som i no som importants pels altres, que finalment és del que va tot el joc de l'amistat, que és evidentment un joc que va canviant amb les eines del nostre temps, amb els costums, amb les maneres socials, també tecnològiques, de relacionar-nos, però que, com dius tu, evidentment al final el que ens passa és tan humà i sí, tan bàsic, que encara que canviï de forma, el que està en joc és el de sempre.
Pàgina 11 dius: m'inquieta escoltar històries plàcides d'amistat. La confiança i el confort en què molta gent es refereix als seus amics em desperta una alarma que no sé si és un senyal de sospita o d'enveja. Sí, què vols dir?
Aquí, bueno, és les primeres línies, sí, del llibre, que d'alguna manera em presento des d'un lloc inquiet, des d'un lloc no còmode, des d'un lloc on també faig una mica de burla de mi mateixa, no? Perquè també a vegades a mi m'agrada molt sense exagerar-ho, però fer una mica també d'autoironia sobre el lloc de la veu del pensador o de la pensadora, no? Que sempre la gent quan agafa un llibre de filosofia sembla que agafa un oracle, no? I que escolta una cosa molt sèria. Ja, crec que hem de partir d'un lloc que ens permetin riure'ns de nosaltres mateixos, per tant jo ja em poso una mica en sospita en aquestes primeres línies, però com en tota broma hi ha una veritat, és a dir, sovint atribuïm a allò que en diem els amics o les amigues una, no? Aquest lloc en la nostra vida que és gairebé com un coixí, no? És com el coixí que tenim per anar per la vida, i de fet hi ha expressions d'aquestes avui dia, no? Una mica les amigues salvavides, no? El flotador, el coixí, la zona de confort, aquells que sempre estan allà com per defecte, no? En canvi les meves aventures són unes altres, de qui m'enamoro, de qui no m'enamoro, la feina, l'altre, els viatges. Dius, ostres, aquesta mena de reduir l'espai de l'amistat al lloc de la placidesa, l'estabilitat, allò que, no, on em puc només recolzar, a mi m'inquieta, perquè penso, una, que ens estem perdent moltes coses, i aquí ja és on el llibre agafa un altre to, ens estem perdent moltes coses i estem fent una reducció terapèutica o això, com tenir un coixí on clavar cops de puny o dormir una estona, i per una altra banda estem amagant, també hi ha una funció d'ocultació de precisament tots els conflictes que són, és important que hi siguin també en l'espai de l'amistat, perquè si no entrem en conflicte no vol dir estar-se barallant tot el dia amb els amics, sinó si no entrem en tensió amb aquells i aquelles que formen part de les nostres vides, què estem fent junts? Ens estem inventant un conte, no? Ens estem fent una mena d'això, d'anul·lació, precisament del que ens permet l'amistat, que és transformar-nos junts. I si ens transformem junts a través del món, de l'aventura, de la rutina, de la companyia, ens passaran coses que no només seran plàcides.
Quina parella, escriu la Marina a La passió dels estranys, quina paraula tenim per referir-nos a una persona soltera d'amics? És una soledat sense èpica i sense nom que es mou entre la llàstima i la sospita. Però crec, diu, que són moltes les veus silencioses que no hem crescut comptant per defecte amb la plenitud de l'amistat, ni l'hem vista mai com a evident, lleugera i quotidiana. L'amistat, quan és viscuda com un problema, es converteix i et converteix en un problema. Tu veus també, Núria, persones que se senten malament per no tenir prou amistats o les que se suposa que haurien de tenir o fins i tot considerar que no en tenen cap?
Sí, sí, tant. I clar, això les confronta amb la seva soledat, no? I aquesta soledat és el que finalment és el que és com inassumible o tan difícil de viure.
Perquè sembla com si tots haguéssim de tenir amics
i gent al voltant, i no és així. Una persona que està en una depressió i porta molt temps amb depressió i pot donar-se un aïllament, no? Clar, llavors aquest aïllament pot portar a zones molt fosques, molt fosques, molt fosques, que pot ser fins i tot el suïcidi, no? Aquesta no existir, no? Perquè és el terme existir, no? Que és estar en el món. En el moment en què jo no tinc algú, no estic en el món. Per tant, què hi faig aquí, no? Pot perdre el sentit, la vida. El que passa és que la soledat aquesta que, amb què et confronta el no tenir una persona propera en un moment determinat de la teva vida, és un moment també que es pot aprofitar per adonar-te que és que realment ho estem de sols tots. O sigui, tu estàs sola, però és que jo també ho estic. I llavors, des d'aquestes soledats, ens podem entendre i ens podem acompanyar, i ens podem aprendre els uns dels altres, podem canviar-nos, podem no sé, podem això com anar vivint de maneres diferents, però assumint aquesta soledat. Perquè quan aquesta soledat intrínseca de l'ésser humà, no? Perquè és que al final naixem sols i ens morirem sols, i ningú més que jo sap el que jo estic sentint en cada moment, ningú més que jo sap el que jo tinc al cap. Llavors, aquesta assumpció de vegades fa molt vertigen i és com un abisme adonar-me d'això. Aquests moments en què constato potser que no tinc amics, doncs potser és el moment d'adonar-me d'aquesta realitat i des d'aquí vincular-me d'una manera no dependent, no? No buscant en l'altre que m'ompli aquesta absència d'algú, no? D'entitat que jo m'estic considerant en aquell moment, no?
Què en pensa la Marina del que acaba de sentir?
Sí, jo estic totalment d'acord. De fet, així en broma, a vegades dic que aquest és un llibre... que he escrit un llibre sobre l'amistat perquè no m'he atrevit a fer-lo directament sobre la soledat, però que segur... però que, vaja, qui hagi arribat fins al final sap que és també un llibre sobre la soledat, i aquesta soledat radical, no l'aïllament social, que és un altre tema molt perniciós i que genera tots aquests mals i aquest sofriment i aquestes patologies que ara nombraves, sinó aquesta, bueno, aquesta soledat constitutiva, que precisament és el que fa que sentim que amb ser un o una no n'hi ha prou, no? I que per això necessitem dels altres, perquè no seríem boles, no? Com boles de billar que van pel món i interactuen amb el que necessiten. Això, que és una mica la ficció a vegades de certa idea de l'individu, no? Que és una mena d'ésser autònom que va interactuant en funció del que requereix i li aporten els altres, en aquest sentit que dèieu, sabem que és insuficient. Per què és insuficient? Perquè estem sols. O sigui, aquesta soledat és una insuficiència, és una obertura, però per tant també és una obertura cap a l'altre. I llavors jo el que plantejo al final del llibre és una mica això. Volem amics per tapar la soledat o volem amics per compartir precisament aquesta obertura que ens dona el fet que si estiguéssim aïllats estaríem d'alguna manera menguats, no? Ens faltaria alguna cosa. Podem compartir la soledat en lloc de tapar-la? I moltes vegades el que veiem és que correm darrere dels altres per tapar la soledat, no per compartir aquest fet que som insuficients cada un per si mateix i, per tant, els nostres vincles, els nostres afectes, confiances, etc., tenen a veure amb això. No ho taparem mai, però precisament per això estem oberts als altres i això és l'amistat, d'alguna manera.
Perills de l'amistat. L'amistat no s'ha de barrejar ni amb el sexe ni amb els diners. És un dels senyals de perill més coneguts i més repetits a l'hora de prendre socialment les condicions per a una bona amistat. La raó és clara. Tant el sexe com els diners impliquen potencialment relacions que poden portar a la dependència. I, tal com hem dit, l'amistat, com sabem, dius, és l'antítesi de la dependència. Què t'ha sorprès de... històricament, bé, fent un repàs de tot el que s'ha dit des de la tradició filosòfica sobre l'amistat, sobre els perills de l'amistat.
Sí, aquest és un dels grans tòpics, no? Que sempre és com aquesta mena de llum vermella entorn de l'amistat, no? Te'n voliquis amb els teus amics o amigues, o no facis negocis amb els amics perquè els perdràs, no? Això està en els refranys i en les converses de qualsevol. I clar, que hi ha darrere d'aquesta alerta sempre, no? Cap a la passió sexual en aquest sentit o cap a la dependència econòmica, és aquesta idea que tenim incorporada que no hi pot haver cap relació de dependència o de desigualtat o de necessitat cap a aquells que ens són amics, no? Que hem de ser éssers totalment autosuficients respecte a aquelles persones que ens són amigues. També hi ha molta gent que diu que han de ser relacions sense cap mena d'obligació, no? Només som amics si no ens sentim obligats pels altres, cosa que no ho diríem de la família o no ho diríem en certs aspectes de la parella. Clar, jo em pregunto, i aquí és un dels llocs des d'on investigo aquesta tradició filosòfica, per què hem creat aquesta ficció de que només podem ser amics des d'un lloc d'autosuficiència, de no necessitar res dels nostres amics, no? De no sentir cap mena de necessitat respecte als altres. En el fons és perquè està construït sobre una ficció de l'individu i tornem a aquest individu autosuficient, que avui dia és una mica aquest individu que, no, té una mica el comandament de la seva vida per tot i llavors només socialitza cap enfora. Però ja ve d'un ideal grec molt classista i molt masculí de que amics només ho podien ser aquells que tenien totes, diguéssim, les necessitats resoltes, no? La necessitat sexual, reproductiva, econòmica, material, i l'amistat era un espai de lliure disposició, lliure doncs voler bé als altres des d'una absoluta això, autosuficiència i no necessitat de res i de ningú. Clar, és un ideari que queda, exclou absolutament d'aquest espai perfecte de l'amistat les vides reals, que són vides vulnerables, interdependents, atravessades per necessitats, per passions, per, no, per desigualtats també d'edats, de recursos econòmics, de molts tipus. Aleshores, la qüestió és no, si es pot o no es pot. Jo no diria mai a ningú que es pot o no es pot fer, sinó que, per què deixem un determinat tipus de coses fora, per què en deixem unes altres dins i de què ens estan parlant aquests límits i tots aquests avisos de perill, que també podríem parlar de les edats, de les relacions entre gèneres, de les relacions entre classes socials, etcètera, etcètera, que si ens les anem mirant veurem que l'amistat en realitat està assetjada per molts perills segons les pautes de socialització correcta que cada època i cada societat va establint. I n'hi ha moltes, els amics, tot bien. No és veritat. Si tu saltes qualsevol d'aquestes avisos de perill, comencen les sospites, el rebuig, no, no, aquest amic no et convé, això que estàs fent trencarà l'amistat, etc, etc, etc.
Sí. I no sé si a l'època en què tu veies, en què veiem, vaja, la pel·lícula de Teleextraterrestre o llegíem Tom Sawyer, tu t'imagines que les nostres mares, per exemple, o les nostres àvies haguessin tingut amistats amb homes? Com hauria estat vist socialment això?
Home, imagina't, no? Aquest és un altre tema. Quants llums vermells hi ha posat sobre qualsevol relació d'amistat que transgredís aquesta confiança, aquest espai de confiança i de reciprocitat entre home i dona, no?, en determinats contextos socials. Nosaltres diem això cap enrere, però jo penso que actualment hi ha també entorns i, no?, i maneres de viure en, en la nostra realitat social actual que també potser s'ha obert fins on una mica més, però tampoc de qualsevol manera. Hi ha moltes parelles joves que no accepten que la seva companya o nòvia o parella tingui amics, homes, amics més enllà del grup, de la colla o de determinades relacions. Això està passant encara, no? Allò de vigilar, per què parles amb aquest, per què t'escrius missatges amb aquest, qui és aquest que et pot escriure a aquesta hora. Ostres, és molt impressionant, no?, com encara hi ha molts tabús que passen per vigilar la frontera. En el fons, som vigilants de frontera amb tots els aspectes de les nostres vides.
Sí, i amb això ara que estàveu dient, no?, de les amistats entre nois i noies, és curiós perquè m'ha vingut al cap en una sessió d'un taller d'escriptura en què el tema del qual havien d'escriure era una persona especial, no? Una persona que a mi m'hagi transformat. No parlava d'amistat, una persona qualsevol que a mi m'hagi transformat. I en un grup on gairebé tot eren dones, hi havia com 4 o 5 dones que van parlar d'homes amics. O sigui, que mantenien encara una relació d'amistat molt especial. Llavors aquí van sorgir preguntes, no? Que és homosexual? O què diu la teva parella? I totes aquestes coses, no? Però la realitat és que encara que hi hagin aquestes idees i aquestes llums vermelles, no?, aquests senyals d'alarma, a la realitat més immediata i més terrenal de les persones és que ens relacionem entre homes i dones. Sí. I ens relacionem entre diferents edats i podem tenir, i existeix, això existeix. Ara, que després, a l'hora d'expressar-ho públicament, es vagi amb una mica de cautela o t'exposis a preguntes d'aquestes que jutgen, no?, aquesta relació, això és veritat, però en la realitat ja existeixen aquest tipus de relacions.
Per sort.
Sí.
En aquests temps marcats per la incertesa, escrius, Marina, i per la crisi de les institucions que tradicionalment han organitzat els rols socials, incloent-hi la parella i la família, s'invoca sovint el paper de l'amistat com la xarxa afectiva, com la trama que pot sostenir les nostres convivències malmeses per la precarietat i per l'extractivisme relacional i afectiu. Però tinc la sospita, dius, que no estem veritablement preparats per deixar-nos assaltar pels estranys, ni per la nostra pròpia estranyesa. Tornes al concepte dels estranys, aquesta passió dels estranys. Tu dius abans que el concepte de multiculturalitat que va acompanyar la celebració de la globalització a finals del segle XX s'ha convertit actualment en una paranoia identitària que ho cataloga tot. I és des d'aquí que dius que ens costa l'estrany.
Sí, confonem l'estrany amb el diferent, no? I també aquesta, una altra vigilància de frontera, no? Quan diferent pot arribar a ser un amic o amiga per començar a ser inquietant, per començar a ser vist com una amenaça, com un perill, etc. Ho deixa de ser quan el podem catalogar, no? Aleshores, quan el podem catalogar dins d'un ordre que ens diu sí, és molt diferent, però és que, doncs jo què sé, segueix tal moda o menja d'aquesta manera o és que ve de no sé quin país, ah, vale, vale, no? Llavors ens reconduïm l'estranyesa a una diferència reconeixible. I una mica fem el mateix amb nosaltres mateixos. Ens costa molt sostenir aquest lloc una mica, això, a l'aventura també de cap on ens porta una determinada coneixença, una determinada relació, un determinat ambient, i volem ja, no, és que estic experimentant tal dieta o tal hàbit o tal hobby, i aleshores allò que ens pot fer d'alguna manera tremolar o no tenir, haver de generar nous llenguatges, maneres d'estar, ja ho hem reduït a una determinada etiqueta. I vivim en un món d'etiquetes. I quan ens falta l'etiqueta, tremolem, tenim por, ens sentim amenaçats. I jo penso que l'amistat té a veure amb desmuntar bastant aquest món de les etiquetes, no tenir-ne tantes i poder generar mons i vides entre aquestes etiquetes que ens van catalogant.
Marina Garcés, gràcies per haver publicat La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat, a Galaxia Gutenberg, i per haver-ne vingut a parlar a l'Ofici de Viure amb la Núria Gibert. Gràcies també, Núria.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Als oients i les oients també, moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Blanca Busquets, al guió, i de la Núria Ventura, a la producció.